En guàrdia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En guàrdia, amb Enric Calpena.
Si exceptuem Felip V, i per motius molt, molt diferents, no hi ha cap rei de la història de Catalunya més recordat que Jaume I. Jaume I, el conqueridor, com se l'anomena, va ser tot un personatge, un home sapat, amant de les dones, de les baralles i de la bona vida, i al mateix temps lluitador, guerrer i de vegades rancuniós. Amb Jaume I, la corona d'Aragó farà un salt expansiu cap a les Balears i cap a València. Aventures bèl·liques que sovint portaran molts maldecaps als seus protagonistes i que seran fundades en interessos que van força més enllà de l'èpica. El programa d'avui el dedicarem als seus primers anys i a la conquesta de Mallorca i Eivissa. La vida de Jaume I sembla treta d'un guió delirant fet pel cinema nord-americà. Un príncep que perd primer sa mare i després son pare enmig d'una batalla, un nen amenaçat per potències estrangeres, criat per monjos soldats, sovint manipulat per interessos diversos i que, mica en mica, es desempallega de totes aquestes conxorxes per tal de tirar endavant la seva voluntat. I entremig, amors escandalosos, justes cavalleresques, aparicions de la Mare de Déu, batalles infernals i conspiracions polítiques. I encara que no ho sembli, això no és un colabrot, simplement és història de Catalunya.
En guàrdia. Amb Enric Calpena. A Catalunya Ràdio.
I com sempre contem amb nosaltres amb la bona presència del nostre professor d'història preferit, el senyor Oriol Junqueras. Professor Junqueras, benvingut.
Moltes gràcies.
La història de Jaume I, la vida de Jaume I, és tan rocambolesca com sembla, perquè això d'un nen que l'intenten assassinar, el pare mor en una batalla, justes cavalleresques, bevedor, en fi.
Sí, sí, és una història extraordinària per fer-ne no una pel·lícula, sinó dos o tres pel·lícules, com a mínim, diguem-ne. Jaume I una mica és fruit d'un context internacional extraordinari, un context que ja tindrem ocasió de parlar una mica, en el qual es produeix una creuada en contra d'Occitània. El seu pare mor lluitant contra aquesta creuada, i aquest nen es troba en una situació extremadament difícil, en mans dels seus enemics, amb els seus pares morts, i per tant tindrà una infància dificilíssima.
En quins anys estem parlant?
Estem parlant de 1213, Batalla de Muret, és on mor el pare de Jaume I, mor lluitant contra aquesta creuada, i per exemple la conquesta de Mallorca és 1229.
Ho dic, o sigui, perquè... principis del segle XIII.
Sí, perquè tots ens situem una mica,
sí.
Aquestes dates referencials. 1213, Batalla de Muret, 1229, conquesta de Mallorca. Llavors, aquest nen, que té una infància difícil, dura, complicada, en un context extremadament difícil, no només per ell, sinó també pel país, doncs genera un caràcter que segurament el marcarà tota la vida i que en fa un personatge extraordinari.
Realment. I per parlar-ne tenim avui amb nosaltres convidat amb un escriptor de novel·la històrica, l'Albert Salvador, que està tenint molt èxit amb una trilogia basada precisament en la vida, i anava a dir gairebé miracles, d'en Jaume I. Benvingut.
Moltes gràcies. Miracles, no està pas mal dit, eh?
Sí? Miracles. També en va fer, de miracles?
Home, d'entrada, en una època com la d'edat mitjana, en què l'esperança de vida era molt curta, era 30 i tants anys, viure i estar assegut al tron més de 60 anys ja és un miracle per si mateix.
Sí, realment. I això de que era un home tan sapat, tan guapo, tan ben plantat, tan estimat per les dones, és cert o simplement és mitologia al voltant d'un rei?
No, es veu que sí, que deu de ser cert, perquè fins i tot les cròniques de l'època el descrivien com una persona molt alta, rossa, que a més passava el cap per damunt de tots els seus súbdits. Per tant, havia de ser un personatge només físicament extraordinari.
No devien ser gaire alts, de tota manera, en aquella època.
No, a l'època la gent, l'alçada mitjana era molt més petita que l'actual. A vegades tenim algunes dades, per exemple, molt posteriors, però que ens poden donar una idea. La gent feia 1,5 metres, una mica més, 1,55 metres de mitjana, els homes, 1,60 metres. Per tant, si Jaume I de veritat feia 1,80 metres, per exemple, que ara seria una alçada...
alt, per però...
Sí, però no gaire. Home, en aquell moment devia ser excepcional. És molt probable que tragués un pam, diguem-ne, a gairebé tothom, o fins i tot més. Hi ha alguna llegenda de l'època, o crònica de l'època, o explicació, sens dubte, exagerada, que diu que quan es posava a cavalcar, tenia les cames tan llargues que anava arrossegant els peus, havia de cavalgar amb dues cavalgadures. Evidentment és una exageració, però era una exageració que els seus contemporanis feien per donar a entendre realment que era un home alt, fort, sapat, entrenat des de petit amb l'ús de les armes, per tant havia de ser espectacular, veure'l.
Podia jugar a la NBA medieval, diguéssim.
Exacte, segur,
segur,
segur hauria sigut...
Michael Jordan dels reis medievals.
Jo voldria explicar una petita anècdota sobre Jaume I i justament el seu origen. És a dir, es diu que justament el pare de Jaume I no tocava a l'esposa, és a dir, a Maria, la reina Maria, i que el que van fer els cavallers va ser enganyar-lo, dir-li que li posarien una donzella molt preciosa dins de la tenda de nit, i el que li van colar és la dona.
Però no la sembla, tocava per alguna raó en especial.
Es veu que no li feia el pes, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, el tema és que, segons expliquen, amb una sola vegada va quedar embarassada i va sortir Jaume I. El fet és que, tal com jo he trobat, i no sé si és cert o no, la descripció de Jaume I no concorda amb la descripció del seu pare. Amb la qual cosa,
el Pere,
si resulta, si una era moreno, l'altra era ros, una era baix, l'altra era alt, i tota una sèrie de coses que no acaben de lligar, es rumoreja, i això ja forma part de la llegenda, que possiblement, quan Maria va entrar dins de la tenda, ja estava embarassada. I llavors podríem dir que possiblement el que tenim és un rei d'origen nòrdic.
Ja.
I això queda dins de lo que és la història.
Llegenda, en tot cas, no se sabrà mai, però ja pot ser, si no n'hi veu, ben trobat. No?
Sí, home, ja, potser és una ironia del destí. Amb un rei com Pere, el catòlic, el pare de Jaume I, molt donat a buscar amigues, diguem-ne, potser ja li va estar bé que la seva dona es busqués un amic. En tot cas, la seva dona, Maria de Montpeller, ja era neta d'una princesa bizantina, d'una princesa d'imperi oriental, i per tant, potser és que el rei va sortir molt a la família de la mare, diguem-ne.
Ja. Hi ha les dues versions, mal pensades. La versió
potser
suau i la versió mal pensada, però qualsevol de les dues pot ser certa.
No, que quedi clar que dins de la novel·la de la trilogia que he escrit jo, faig esment el joc aquest dels nobles per aconseguir que la reina quedés embarassada, però no faig esment d'aquesta possibilitat de que fos descendent de vés a saber qui.
Ja.
Ho he deixat perquè és una llegenda massa llegenda.
Ja, no es pot saber. De tota manera, Jaume I comença malament la seva vida, almenys la vida com a fill, perquè néixer com a príncep deu ser magnífic, no he experimentat, sí. Però en canvi perd els pares rapidíssimament.
Sí, la seva mare morirà quan ell té aproximadament 3 anys, i immediatament després el seu pare morirà en batalla, morirà en combat, en aquesta batalla de Muret, batalla decisiva, una mica perquè ens entenguem, hi ha una heretgia, l'heretgia càtara, segur que els nostres oients n'han sentit parlar, dels càtars o albigesos, que s'ha extès per Occitània. Els catalans tenen moltes implicacions a Occitània, parentius, comtats, terres, propietats, enllaços, aliances, etc.
I relacions comercials.
Relacions comercials, de tota mena, de tota mena. Per exemple, també pastures, ramats que passen d'un cantó a l'altre. Per tant, relacions que sovint són difícils, però que sovint també són positives. Llavors, per lluitar contra aquesta heretgia, o almenys com a excusa, el papat convoca una creuada. Una creuada, és a dir, soldats vinguts de tota Europa, com les creuades que anaven a Terra Santa, com les creuades que anaven a Jerusalem, sabat sobre terres occitanes. I el comte de Barcelona, Pere el Catòlic, el pare Jaume I, intervé per defensar els seus amics, els seus vassalls, els seus aliats occitans, i mor en la batalla de Muret. Per tant, el nen, Jaume I, queda orfe de mare i ara també de pare. I a més queda en mans dels enemics. És a dir,
Guanyen la batalla, diguéssim, els papals i els francesos, no?
Sí, la batalla la guanyen els francopapals, per entendre'ns, aquesta creuada, i el nen està en mans del cap de la creuada, que és Simon de Montfort, un home d'una crueltat excepcional, un home del qual s'explica, per exemple, que quan va entrar a Béziers va ordenar cremar tots els habitants de la ciutat, i quan els seus oficials li van dir, home, però... tots, vol dir que tots, cal cremar-los a tots. Com distingirem els heretges dels que no són heretges? Ell va respondre, cremeu-los a tots, que Déu ja triarà els seus.
Caram, així...
No... El cel.
Sí, sí, ja directament, no? Els que estigui clar, no, no, realment devia ser un tipus...
Per tant, Jaume està en mans d'un home duríssim, duríssim.
I com el tracta Simó de Montfort, Jaume I?
A veure, també s'ha d'explicar que en aquella època hi havia un costum molt divertit, i era deixar un fill amb hostatge. Això es feia...
Amb els enemics, diguéssim.
Sí, amb els enemics. Això es feia des de temps dels romans, i es feia per la següent raó. És a dir, si tu deixaves el teu fill, el teu enemic, li estaves dient, jo no t'atacaré. Amb la qual cosa t'asseguraves que ell no t'atacava a tu. I tu podies refer les teves forces. Llavors, era un recurs molt utilitzat des dels temps dels romans. Dic que Àtila, per exemple, el va utilitzar i posteriorment doncs, es va continuar utilitzant. I amb el cas concret de Jaume I, el rei Pere el que va fer és deixar-li a Simó de Montfort i dir-li, veus, tinc bona voluntat, et deixo fins i tot el fill. El que passa que després la truita es va girar, les coses van tombar i...
I el morir que... en Pere resulta que estava en mans de l'enemic.
Estava en mans de l'enemic.
Però com el va tractar?
Doncs no el devia, de... no el devia de tractar gaire bé, perquè dona la sensació de que Jaume I, quan va sortir, que va ser rescatat pels nobles i el van portar cap a Lleida, jo diria que era en aquests moments un nen completament... que no sabia ni per on anava. És a dir, si
quina edat tenia?
5, 6 anys. Quan els nobles van parlar amb el papa, i llavors el papa va obligar a Simó de Montfort a lliurar-li a Jaume I, i se'l van endur a Lleida, i on el van coronar. I el van coronar, i el van agafar, i el van tancar a Montsó. És a dir, sortia d'una presó i se n'anava cap a una altra presó. I això va ser, suposo, horrorós. I com molt bé hem dit aquí, doncs va marcar tota la seva vida, d'inici a final.
De fet, hi ha un text d'un dels grans historiadors catalans de principis del segle XX, ara ja s'ha de dir així, de principis del segle passat, en Ferran Soldevila, que explica, i utilitza també paraules mateixes d'en Jaume I, per explicar la seva infantesa i el seu prematur casament.
Aquest infant, engendrat sense amor, fins i tot per sorpresa, voldria l'antiga llegenda, va ser objecte ja d'atemptat en el seu propi bressol.
I anant a jaure amb el bressol, tiraren per una trapa un cantal sobre nos i caigué ben a prop del bressol.
Arrabassat als braços maternals als 3 anys i lliurat pel seu pare al seu enemic mateix, orfe als 5 anys, reclòs dins el castell de Montsó fins als 9, llançat des d'aleshores a una vida pública de guerres i d'intrigues, du en ell tots els germans d'un gran caràcter i d'un gran rei. Ha sofert tots els rigors de la vida, i la vida mateixa l'ha obligat a viure precoçment. No ha sabut el que era la gombol familiar. Apenas ha rebut instrucció en els seus anys de captiveri. Ha patit fam, ha sofert humiliacions, s'ha vist combatut i menyspreat per aquells qui més havien d'haver vetllat damunt d'ell. Als 9 anys ha vestit el gonió belicós. S'ha casat als 13, impúber encara, amb Elionor de Castella, i ha estat aleshores armat cavaller.
E fou la nostra cavalleria en Santa Maria de l'Horta de Tarassona, que oïda la missa del Sant Esperit, nos senyim l'espasa que prenguérem de sobre l'altar. I podíem aleshores haver 12 anys complits i entràvem en lo 13è. Sí que un any estiguem amb ella, la reina, que no podíem fer allò que els homes han de fer amb llur muller, car no havíem l'edat. En guàrdia.
Seguim aquí en guàrdia parlant d'en Jaume I, en aquests moments de la seva joventut infantesa, i ara en parlarem de la conquesta de Mallorca. Professor Junqueras, després de Simó de Montfort i anar cap a Lleida, on l'envien el pobre Jaume I?
L'envien al castell de Montsó. Per entendre tot això, és la seva mare havia deixat el seu fill, Jaume I, sota la protecció del papa. I el seu pare, Pere el Catòlic, l'havia deixat en mans dels francesos. Era una situació difícil. Llavors el papa exigeix als francesos que li tornin el nen perquè ell l'ha de vetllar per ell. L'envien a Lleida i de Lleida és entregat a la protecció dels templers. monjos soldats, l'Ordre del Temple, aquests templers famosos que després més tard seran exterminats un segle més tard, monjos guerrers que el cuidaran o que el tindran tancat en el castell de Montsó. Mig presó, mig refugi. Perquè és veritat que Montsó ell no pot fer res, és un nen de 5, 6, 7 anys, surt als 9 anys de Montsó, però al mateix temps és un lloc on està relativament protegit de les intrigues de molts dels seus propis súbdits, sobretot nobles que volen aprofitar la infantesa del rei per augmentar el seu poder. I aquests templers, doncs, el mig protegiran, el mig tancaran. És una situació difícil.
Llavors es pacta el seu casament amb Elionor de Castella. Castella, aleshores, és una potència regional o de quin ordre? De primera, segona o tercera divisió?
No, no, perdó. En aquests moments Castella doncs és un dels regnes forts, perquè és dels que han aconseguit lluitar contra el Sarraí i l'ha fet més enrere.
O sigui, juguen a primera divisió.
Juguen a primera divisió. El problema és que Pere, el rei Pere, el pare de Jaume, tot i que abans havia jugat a primera divisió, va acabar a tercera regional.
Vaja.
Aquesta és l'autèntica realitat, perquè resulta que durant l'època de Pere II, el rei, el pare de Jaume I, no es va fer pràcticament cap conquesta, i això va ser un desastre. Llavors, és aquesta la raó per la qual després Jaume I és d'haver el conqueridor, perquè ell sí que inicia conquestes i conquereix molt. Llavors, això s'ha de tenir molt en compte i saber què és el que estava passant en aquell moment. Llavors, el que sí que és cert és que en aquella època jugava molt a les aliances. Ja jugava, doncs, aquest es casa amb l'altre, l'altre es casa amb l'altre, així tenim una relació de parentiu, com a conseqüència aquests dos regnes són amics i poden anar contra un tercer enemic. I en aquell moment l'enemic, doncs, era el Sarraí, perquè s'havia de reconquerir les terres.
Perquè els sarraïns suposo que arribaven pràcticament fins al riu Ebre.
Sí, fins a Tortosa, pràcticament. Tortosa, no? En el cas de Catalunya, fins a Tortosa.
Van arribar més enllà, el que passa és que...
En aquells moments, eh?
Per exemple, doncs, a la Seu d'Urgell hi ha notícies d'ells. A Andorra hi ha notícies d'ells, curiosament. Llavors, el que passa és que van ser incursions i després van tornar enrere. I, en el fons, sí, l'Ebre d'alguna forma es va aconseguir consolidar com la frontera entre un món i un altre. I... De totes maneres, no oblidem que en aquella època les guerres, possiblement, o la rivalitat entre civilitzacions no s'entenien ben bé com ara. És a dir, hi havia moltes relacions comercials, hi havia molt intercanvi, molt bescanvi d'informació d'uns als altres, vivien en zones fronteres, vivien molt barrejats, i fins i tot hi havia a un cantó i a l'altre, hi havia uns que s'havien passat a un cantó i els altres que s'havien passat a l'altre. És a dir, era una situació diferent.
Que les fronteres eren molt més permeables i diferents.
Molt més permeables.
Hem sentit pel text que el relata el mateix Jaume I en el llibre dels Fets, que explica que el casen amb Elionor de Castella i que no pot fer durant un any allò que els homes acostumen a fer amb muller, perquè són massa jovenets.
Perquè no podia, així de clar. Perquè no podia, és a dir, no se li aixecava.
Clar, no, té una edat que no és el cas, no?
Era encara un nen. Era encara
I
un
això
nen.
Era habitual, els casaments...
No era del tot inhabitual. Potser és una mica exagerat, tan jove. Una mica el casament també es veu forçat per interessos concrets. És a dir, quan el rei, quan el Jaume I aconsegueix sortir del castell de Montsó, és segrestat aquesta vegada pels nobles aragonesos. És a dir,
No parava. Primer me'ls segresten els francesos, després el papa, sí. Me'ls envia els templers, ara segrestat per nobles aragonesos.
Sí, és una vida difícil, realment. Llavors, a partir dels 9 anys i fins als 13, 14, etc., està pràcticament presoner, encara que, evidentment, els nobles aragonesos, aquest sector de nobles aragonesos, no tots els nobles aragonesos, diuen que no, que el que fan és cuidar-lo i protegir-lo, etc.
És com la màfia, diguéssim.
Sí, però el tanquen a Saragossa, eh?
Exacte. Ell està en una situació molt difícil. L'obliguen a casar-se amb Elionor de Castella, entre altres coses perquè aquests nobles aragonesos tenen interessos pro-castellans. Hi ha una... No és un casament que tothom veia amb bons ulls, diguem-ne, dintre de la corona. És a dir, sobretot a Catalunya això no es veia gaire clar. Fins al punt de que el rei, en una situació difícil, està tan presoner, diguem-ne, la prova de que és presoner és que ell, amb la seva dona, joveníssims, ell amb 13 anys, l'altre potser amb 12, doncs planegen una fuga des de Saragossa, saltant una paret, fugant-se per una mena de
des de la claveguera... Des de la Torre del Moro, sí.
Exacte. Llavors, és una situació, per tant, complicada, eh? Vull dir, ell s'ho deu passar fatal. I amb situacions de molta humiliació. És a dir, quan ell s'intenta encarar com a rei jove, rei, però rei, en els nobles aquests aragonesos que el tenen presoner, aquests el tracten de nen, sí, de una mica pipiola, diguem, eh? Llavors el maltracten molt fins al punt de que hi ha algun moment que es produeix algun incident físic, eh? Aquest rei adolescent
la bufeteja,
i ell s'hi encara, vull dir, hi ha situacions realment dificilíssimes, el que dèiem abans, que segur que van marcar el seu caràcter per sempre més, eh? Perquè si et passa tot això quan ets petit, vas de presó en presó i de segrestador en segrestador, no deu ser gens senzill.
A veure, jo m'he trobat amb la circumstància de que quan havia escrit, per exemple, sobre Constantí el Gran, o havia escrit sobre l'època d'Àtila, o havia escrit sobre aquestes èpoques, o sobre Keops, sempre em trobava en una situació amb la qual els personatges aquests semblaven predestinats, és a dir, ja havien nascut i tota la seva infantesa ja era pensant en ser emperador, pensant en ser rei, pensant en ser... Però, curiosament, jo, quan vaig estudiar la figura de Jaume I, em vaig donar compte de que Jaume I era l'antítesi, és a dir, la figura del no predestinat. És a dir, i la prova és aquesta, és a dir, va estar presoner fins a pràcticament als 16 anys. I després, de sobte, és quan ell canvia i a partir d'aquest moment es converteix en el gran rei.
I per què? Com es produeix aquest canvi? Com l'alliberen de totes aquestes aliances
jo
pactes?
Jo he arribat a la conclusió de que va ser un error.
Es van equivocar amb ell.
Es van equivocar amb ell. És a dir, quan van anar a Peníscola, que va ser també un episodi d'aquells que tots els nobles volien conquerir Peníscola i després resulta que entre ells es barallaven i uns van marxar i els altres van quedar i els altres van marxar després, doncs per mi vaig arribar a la conclusió de que l'havien deixat sol. I com que ho van deixar sol, ell se'n va tornar sol cap a l'Aragó. I és justament quan torna, quan es troba amb un noble, en Pere o on és, que se'n va, torna una altra vegada a conquerir per la seva gràcia. I llavors és quan hi ha un enfrontament físic, autènticament físic, perquè hi ha un duel a espasa entre tots dos, i guanya Jaume, i té 16 anys. Mentre que Pere Onés ja és un home fet i dret, etc.
Havia sigut un dels seus segrestadors més intransigents, diguem.
Ja.
Era el dolent de la pel·lícula.
Era el dolent.
El dolent,
exacte. La pel·lícula que un dia o altre farà Hollywood, aquest serà un moment culminant.
Llavors, és a partir d'aquest instant que Jaume s'adona de que és algú, i que és algú capaç de plantar-se i capaç de lluitar. I llavors és quan, arrel d'aquest fet, hi ha tot l'enrenou de l'Aragó. És a dir, tots els nobles de l'Aragó s'aixequen, i els partidaris, els detractors, i a partir d'aquí s'organitza una guerra impressionant. I és a base de lluitar, 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 que ell aconsegueix pacificar tot l'Aragó. Però és una època, jo diria, autènticament èpica.
És a dir, de conquesta en conquesta. Amb qui recolza Jaume
I? Ell tota la vida se sentirà especialment recolzat per les ciutats, i en concret per les ciutats catalanes, que és on hi ha ciutats de veritat, Barcelona, Lleida, etc. Sobretot per Barcelona. Ella amb la noblesa ha tingut una relació dificilíssima. Llavors hi haurà nobles amb els quals tindrà molt bona relació, però en general desconfiarà d'aquesta classe, que veu com una classe molt egoista, que intenta fer ombra al poder de la reialesa. I llavors el gran suport del rei, tant en la conquesta de Mallorca, com en l'intent de controlar Aragó, com en l'intent de controlar els nobles catalans, o una part dels nobles catalans que s'intenten intenten abusar del seu poder, el seu gran suport sempre serà les ciutats, i especialment la ciutat de Barcelona, com a cap i casal de les altres ciutats del país. I una mica també sectors de l'Església que ell més o menys pot controlar. Aquests són els sectors on ell se sentirà més còmode, habitualment.
De fet,
hi ha un altre punt important aquí, i és que ell va tenir la immensa habilitat de recolzar els jueus i de recolzar els sarraïns que tenia a la seva vora. Perquè era el contrapunt, justament, que li permetia amb ell jugar amb els nobles. És a dir, els jueus en aquella època tenien els diners. I llavors ell jugava molt amb els jueus, els protegia a canvi de préstecs. I això és el que li permetia saltar-se als nobles i dir: no em doneu diners, doncs no hi ha problema, ja els obtindré d'un altre cantó. I això va permetre que ell mantingués una certa independència, perquè aquesta lluita amb els nobles no va ser quan era jove, va ser al llarg de tota la seva vida. I després, amb l'època de conquestes, encara es veu més clarament, és a dir, els interessos dels nobles de conquerir terres, mentre que ell deia: no, hem de lluitar tots plegats, i cada un anava a fer la seva per conquerir el seu trosset de parcel·la. És impressionant.
Aquí cal tindre en compte una cosa curiosa, i és que quan Jaume I és alliberat dels francesos i portat sota control dels templers, etc, etc. El legat papal que fa el poder, que exerceix com a l'home clau...
El legat, diríem, com una mena de virrei papal.
Una mena d'ambaixador, d'enviat, de, sí, de virrei, que exerceix molt de poder, perquè hem de pensar que, com que Pere el Catòlic havia deixat tots els seus estats, per tant, Catalunya i Aragó, sota protecció, sota vassallatge del papa, representava que el papa era el sobirà, que es podia haver ventilat el país, diguem-ne, però envia un legat a posar ordre, a fer la seva voluntat. Doncs aquest legat, una de les mesures que pren, mesura curiosa i difícil de valorar, és prohibir que la corona cobri impostos durant una sèrie molt llarga d'anys, fins que el rei sigui gran. Clar, estem parlant d'un rei molt petit. Per tant, durant molts anys, la corona no tindrà ingressos per via fiscal.
S'empobrirà.
S'empobrirà. Això té dues conseqüències. Uns han dit, oh, va ser positiu perquè llavors les ciutats, com que no pagaven, es van enriquir i això és un moment de creixement econòmic molt important. La banda negativa, el rei no disposava de prou recursos com per enfrontar-se a la seva noblesa. I necessitarà corregir aquesta política i necessitarà el suport de les ciutats i necessitarà el suport de molta gent per tindre els recursos necessaris per tornar a fer la guerra. Llavors hi ha qui diu el papa va desactivar la capacitat militar dels catalans prohibint que la seva corona cobrés impostos, diguem.
Durant tot aquest període més hi ha un enfrontament amb uns nobles determinats però que s'ajunta amb una història d'amor. Sí. És l'amor amb Maurem Biaix, que és un nom preciós, per cert, que era la comtessa d'Urgell. Com passa aquesta història? Perquè, esclar, es pot agafar des de la vessant política d'enfrontament amb uns nobles als Montcada, o bé de la part més romàntica, si és que es pot dir així, de l'amor amb la comtessa d'Urgell, que devien ser dos adolescents.
No eren tan adolescents, és a dir, al tanto, perquè ja estem parlant d'un Jaume I que ja té 21 anys, aproximadament 20-21 anys, i estem parlant d'una comtessa que es veu que tenia, doncs, a part d'una extraordinària bellesa, segons expliquen, per parlar en plata els tenia molt ben posats.
Ja.
I llavors, el que va fer és que ella va reclamar els drets sobre el comtat d'Urgell, que es veu que la seva mare doncs, havia perdut d'alguna manera, hi havia tot un enrenou increïble. Un noble s'havia introduït, ai, com estic avui, un noble s'havia introduït, havia usurpat el comtat, i llavors Orem Biaix, l'única possibilitat que veu és anar i apel·lar a la justícia del rei. El que passa és que el rei, tot s'ha de dir, jovenet, amb tota l'eufòria de la primavera de la vida, quan la veu, veu més enllà de no pas una comtessa que reclama els seus drets. I d'aquí doncs, neix una passió que devia de ser autènticament arrabassadora, perquè va estar a punt de casar-se amb ella. El que passa és que els nobles, justament, els nobles que sempre cuidaven i sempre tenien molta cura del que passava, no li van permetre i li van dir que de cap manera es podia casar perquè llavors el rei Jaume tindria drets sobre el comtat de l'Urgell.
Però no estava casat amb Elionor de Castella.
A veure, tot això és una complicació terrible perquè, curiosament, en aquella època existia el divorci. I en aquella època existia una altra cosa que era, a més de tolerada, era completament admesa, que era el contracte de concubinatge. Llavors, ell en aquella època es va divorciar de Leonor i va intentar casar-se amb Aurem Biaix. El que passa és que llavors els nobles li van dir que ni parlar-ne. I ell va signar un contracte de concubinatge, contracte secret, segons el qual doncs, podien viure junts i, a més, els seus fills doncs, tindrien dret a la corona i no sé quantes coses. El que passa és que tot això no va anar més enllà. Perquè al final Aurem Biaix es va casar amb Alfons de Portugal i va morir. I va morir sense descendència. Per tant, això es va diluir completament. Però Aurem Biaix va ser la gran passió, la primera gran passió de Jaume I.
I com a passió política també en va haver una altra, perquè en aquest context ens estem apropant al que és una mica avui, el tema d'avui, la conquesta de Mallorca. Com es produeix? Per què se li creuen els cables a tota la noblesa catalana i a Jaume I i decideixen anar-se'n tan lluny, perquè en aquella època hem de pensar que era molt lluny, i anar a conquerir aquella illa que se'n sap que està per allà?
Aquí hi ha diverses versions, també. Una versió clàssica és que precisament després de la guerra pel comtat d'Urgell, on Jaume I aconsegueix retornar-li els suposats drets d'Aurem Biaix, etc, etc, doncs es fa un sopar a casa d'un còmic de galeres, d'un personatge vinculat al món naval, que es diu Pere Martell, que es fa a Tarragona, on aquest els hi ven en el rei i en els nobles que l'envolten, en aquest sector més fidel, diguem-ne, els hi ven la conquesta de Mallorca com un pas pel control del comerç i possessió de terres, i a més una obra santa perquè és contra els infidels, etc. És possible, a veure, segur que al fons d'això hi ha uns interessos comercials molt importants, uns interessos econòmics molt importants, i que Mallorca fa de competidora comercial i fa de base de corsaris musulmans que ataquen en els corsaris catalans o en els vaixells catalans, que fan el mateix amb els mallorquins. Vull dir, per tant, hi ha un interès de fons molt important. Interès de fons on Barcelona juga un paper decisiu. És a dir, és Barcelona la que posarà més diners que ningú, la que apretarà més a les Corts per aconseguir els recursos necessaris per anar a Mallorca, etc. Hi ha una altra anècdota que explicaria per què en aquell moment, donat i no un any després, que seria un parell de corsaris, de vaixells corsaris tarragonins, segresten un vaixell musulmà de Mallorca. Els mallorquins es revengen segrestant dos vaixells catalans, un que ve de Bugia i un que se'n va cap a Ceuta. Llavors el rei s'enfada moltíssim i envia una carta al rei de Mallorca dient-li que faci el favor de tornar. I que el rei de Mallorca, ofenent-lo, a Jaume I, encara jove, pregunta qui és aquest, aquest Jaume I. Jaume I, qui és aquest?
Sí, quatre terres allà davant.
Exacte, no? Però si no el conec de res. I llavors l'ambaixador, l'enviat de Jaume I, es veu que li va contestant al rei de Mallorca: és el fill d'aquell que us va derrotar a tots vosaltres a la batalla de Navas de Tolosa, perquè el rei Pere, el pare de Jaume I, havia participat a la batalla. Per tant, se les clavaven, sí. Diguem-ne, vull dir, se les deien. I Jaume I, ofesc, perquè l'altre l'havia ignorat, havia dit qui és aquest, diuen que havia promès que li arrencaria la barba pèl a pèl, gairebé, vull dir que llavors es decideix a sortir en aquell moment. Ara, vull dir, deu ser una barreja una mica de tot, interessos econòmics molt importants i un incident concret que justifica la intervenció.
Jo he arribat a una altra conclusió.
Quina és?
Jo he arribat a una altra.
Senyor Salvador.
És a dir, en aquella època hi havia dues conquestes a fer, dues possibles conquestes, que era València i Mallorca. Llavors s'havia de triar entre un i l'altre. Els aragonesos deien conquerim València primer. I deien conquerim València perquè Aragó no tenia sortida al mar. Com a conseqüència, si conquerien València, ja tenien sortida, mentre que el que és Catalunya ja tenia sortida al mar, no necessitava res més. Però, curiosament, resulta que Catalunya el que volia era el domini del comerç del Mediterrani. I per això necessitava imperiosament ses illes. Perquè ses illes, en aquell moment, representava justament el centre geogràfic de tota una sèrie de punts importantíssims del nord d'Àfrica, d'Itàlia, del sud de França, de lo que és tota la costa, etc. I aquí va haver el gran picabaralla entre aragonesos i catalans. És a dir, què conquerim primer, Mallorca o conquerim primer València? I llavors aquí es dona la circumstància de que, em sembla a mi, que els catalans van utilitzar una carta, que era la carta dels pirates. Deien que no podien expandir-se perquè els pirates es refugiaven a Mallorca i, com a conseqüència, tots els seus vaixells eren espoliats. I llavors és quan, davant de la situació, Jaume I decideix que el primer és fer via lliure al mar perquè després podrà baixar cap a baix i conquerir. I guanyen els catalans i se'n van a conquerir primer Mallorca i després ja parlarem de València.
La sortida de les naus catalanes es produeix des de Salou. És una sortida molt coneguda i tothom que hi hagi passat per la platja de Salou la coneixerà per aquell monument que, a més, ho indica molt clarament. El que no és tan conegut és l'arribada dels vaixells catalans a Mallorca. Ens ho explica el mateix Jaume I.
Trobàrem el lloc que tenia per nom Santa Ponça i estimaren que aquell seria un bon lloc d'arribar. Hi havia un puig a prop de la mar. E fou així emprès, que el diumenge reposassen en aquell puig del Pantaleu. I sobre això, el diumenge, a hora de migdia, vingué nedant cap a nosaltres un serraí qui havia de nom Alí de la Palomera. Nos comptà noves de la illa, del rei i de la ciutat, i nos manà que a la mitjanit les galeres llevassen les àncores i les terides, i que en llevar les àncores, hom no cridàs.
Allòs!
Crit no podia fer-se per llevar àncores, car hi havia a la costa amb llurs tendes parades prop de 5.000 serraïns, 200 d'eixos a cavall. Quan arribà a la mitjanit, diria que en tot nostre navili no parlava nul home, i les galeres i les tarides, 24 totes elles tiraven. Els sarraïns ho sentiren i s'arrabataren. Els nostres, qui portaven les tarides, s'estigueren de remar i es quedaren escoltant. Després, les aproparen a la costa suau. Al cap d'una peça, els sarraïns es cridaren una peça fortament. Ens havien sentit de tot en tot. Ells cridaren i nosaltres cridàrem.
En bona ventura!
Els sarraïns anaven per terra, a peu i a cavall, però cuitaren sentant les nostres 12 galeres i les nostres 12 tarides, que abans fórem tots a terra aquells. En guàrdia. En guàrdia. Amb Enric Calpet. A Catalunya Ràdio.
Doncs ja tenim els catalans a Mallorca, han desembarcat a Santa Ponça i se les han topades amb...
No, però un moment abans d'arribar han tingut uns problemes de bigotis.
Ah, sí? Caram,
perquè
què ha passat?
Justament a la travessa van sortir de Salou i poc després de sortir, quan ja no veien terra, es va desfermar una tempesta que fins i tot va haver un parell dels vaixells que van perdre el timó. És a dir, la cosa va ser tremendament complicada i podien estar a punt de perdre els cavalls, les tarides, les màquines, tot. Tot.
Clar, és que un viatge a Mallorca a l'època devia resultar molt complicat, no? No,
doncs era tota una aventura, eh? Era tota una aventura.
Fàcil, eh? Ni molt menys.
Es van haver de reunir 150 vaixells, no va ser fàcil, van haver de buscar vaixells a altres llocs, van vindre vaixells des de Marsella, molt contents de venir, perquè pensaven que si es conqueria l'illa, doncs es garantiria interessos comercials, i efectivament els marsellesos van obtindre 300 cases a la ciutat de Mallorca i una sisena part de la vila d'Inca i coses per l'estil. Es va haver de, per exemple, Jaume I mateix va anar amb un vaixell de Montpeller, no va anar amb un vaixell català, sinó amb un vaixell de la seva ciutat nadiua, d'ell havia nascut,
que més es deia la Montpeller.
Exacte. I per tant, vull dir, va ser difícil reunir una flota així, les dificultats de la tempesta, la travessa va durar 3 dies, era complicat, era realment complicat, una operació, això naval, de desembarcament naval, continua sent complicada els nostres dies, imaginem en el segle XIII.
I ells tenien espies a Mallorca, sabien amb qui es toparien, o pensaven que els sarraïns els rebrien amb els braços oberts, pràcticament,
no,
ells, de veure arribar els catalans.
Ells
fossin alemanys,
diguéssim. No? Ells tenien claríssim que l'arribada allà i les lluites allà serien bastant, bastant aferrissades. Això ho tenien claríssim. Fins i tot van intentar desembarcar a Pollença i no van poder. Llavors van tirar cap enrere i es van quedar sense aigua al vaixell. Llavors van haver d'arribar fins a l'illa de Dragonera perquè allà hi havia aigua. I per fi, quan van de tenir aquest element que era imprescindible, llavors van poder saltar cap a Mallorca i justament llavors desembarquen a Santa Ponça. El fet és que aquí hi ha una altra anècdota curiosa que també s'ha de dir i que dona idea de la mentalitat de l'època. Resulta que els nobles no volien de cap manera que Jaume I desembarqués i el volien protegir, perquè els nobles sempre el volien protegir. El pobre rei Jaume.
Una barreja entre protegir i controlar, no? Imagina.
Ara, l'autèntica, per mi, l'autèntica explicació, i dic per mi perquè amb història és molt difícil d'encertar a vegades, és que hi havia una llei no escrita que deia que el primer que posava el peu a la illa, o el primer que posava el peu en una terra, era el que després escollia la part primera del botí. I com a conseqüència els nobles tots discutien entre ells, jo seré el primer perquè porto els homes més forts i tal, i l'altre deia, no, millor jo perquè resulta que tenen més experiència amb no sé què, fins que finalment Jaume va dir, cap ni un, perquè segons la llei la meitat de les terres conquerides són meves, per tant jo posaré primer el peu a la illa. I aquí és el fet de que Jaume I va ser el primer a desembarcar. Després resulta que hi ha la primera batalla, i els nobles tornen a voler-lo protegir, és a dir, no, tu no facis res, tu queda darrere guàrdia, perquè clar, si perdem a tu, hem perdut tot. I és justament amb la batalla que Jaume I es dona compte que els nobles, cada un d'ells va pel seu cantó i que estan a punt de perdre la batalla. I en aquell instant ell pren la decisió, treu l'espasa, preu la decisió i se'n va directament cap allà i s'enfronta, amb uns quants que anaven amb ell, s'enfronta i mata a 80 sarraïns. A partir d'aquell instant, la truita canvia i llavors ja és el rei Jaume autènticament i ja comença a ser el conqueridor perquè ha estat capaç d'entrar en batalla, guanyar i sortir-se'n. I tots a callar.
Perquè, professor Junqueras, com devia ser una batalla medieval, una batalla a Mallorca?
En general,
no la podem imaginar.
Les batalles són sempre terribles. Una batalla medieval, doncs, tan terrible com gairebé...
Terrible, però medieval.
Però medieval, exacte. Dura. A veure, primer de tot, cal tindre present el següent. La noblesa catalana que acompanya el rei, en bona mesura, són joves adolescents. No tant com el rei, però alguns molt joves. Molt joves vol dir gent de 16, 17 anys, 18 anys. Quan la crònica diu que els fills de la noblesa catalana es van dessagnar a Mallorca, és literal. Eren nois joves que es havien entrenat en l'altre de la guerra i que es llançaven a cuirassats contra les línies sarraïnes. Línies sarraïnes, que ho hem explicat en alguna altra ocasió, si es mantenen fermes, doncs són difícils de superar. On les fletxes de l'enemic, les fletxes sarraïnes, van passar aprofitant les juntures entre el casc i la cuirassa, i allà hi van morir, per exemple, dos germans de la família Montcada. Guillem i Ramon de Montcada moren en el primer contra amb els sarraïns, però, a més, hi moriran el comte d'Empúries, hi moriran dos membres de la família del Cervelló d'Alemany, vull dir, molts membres de la noblesa catalana van morir. Per tant, una batalla dura, dura. Imaginem una línia d'infanteria, sobretot musulmana, intentant resistir una càrrega de cavalleria catalana.
Com anaven armats els musulmans?
Els musulmans, doncs, a veure, llances, fletxes, arcs, escuts, una línia que intenta aguantar el primer impacte, mentre els arquers intenten castigar cavalls i cavallers amagats darrere la línia d'infanteria musulmana. Els catalans combatent amb cavalleria, cavalleria pesada, és a dir, homes acorassats de dalt a baix, amb casc, cota de malla, etc, etc, llança llarga per embestir les línies d'infanteria enemiga i, a més, acompanyats per tropes d'infanteria encarregades d'acabar la feina o d'envoltar la línia enemiga. Per tant, una batalla realment dura, duríssima. La gent es moria de veritat, diguem-ne. Mm.
Devien de ser molt joves, perquè es dona l'anècdota també, de que al mig de la batalla, quan ja m'estava veient com es desenvolupaven les coses, hi ha un dels nobles que surt de la batalla i Jaume li pregunta, i què t'ha passat a tu? Per què deixes la batalla? Diu, és que m'han trencat una dent. Diu, i per una dent surts de la batalla i llavors el va fer girar cua i el va fer tornar. De manera que suposo que sí, que devia de ser gent molt jove, perquè sense experiència, sense allò que ai, m'han tirat un cop de pedra a la galta i com dient, això no val, això no s'hi val, això m'han fet trampa.
En general, les batalles medievals, molts són molt joves, sobretot la noblesa. Envia fills molt joves que estan entrenats amb l'ús de les armes des dels 7, 8, 9 anys i que, per tant, quan en tenen 16 o 17, home, Déu-n'hi-do, l'experiència que tenen en utilitzar l'arma, no tenen experiència de combat. Això també explica, a vegades, el comportament impetuós. És a dir, clar, un jove adolescent, 16, 17 anys, no veu el perill i es llença contra l'enemic una mica sense valorar ben bé el que està passant, el qual a vegades porta veritables dificultats, gent que no acaba de complir les ordres, perquè, a mi què m'han de dir, si jo ja...
I això és molt habitual, llegint
molt
sobre
habitual.
Històries de batalles medievals, el cavaller tal es va llançar ell sol, de
sí.
Cap, contra els enemics... Esclar, penses,
el rei Jaume
una mica
tenia...
sombat, no?, per fer una cosa
sí,
d'aquestes.
Sí, sí. El rei Jaume tenia un antecedent familiar claríssim, que és el seu pare a la batalla de Muret, que es llança contra l'enemic, etc, etc. Però això havia passat, o passaria, exacte, i va morir allà per un comportament una mica irresponsable. Però això havia passat en moltes altres ocasions, i passa entre anglesos i francesos, etc, a la batalla de Crisi, però passa moltes batalles de l'època.
El que és important és que un cop s'ha desembarcat allà, llavors ja comença la conquesta autènticament de Mallorca. Però, curiosament, es conquereix la ciutat de Mallorca, i al final, doncs, es rendeix, la ciutat de Mallorca es rendeix, i hi ha un grup de sarraïns que el que fan, i per això també és molt famosa la illa de Mallorca, per les seves coves, que s'amaguen a les coves, i des de dalt de les coves el que fan és baixar de nit i arrasar el que són les alqueries, el que són les cases, etc. I llavors Jaume I no té més remei que, abans d'aconseguir marxar de Mallorca i tornar cap a Catalunya, ha d'eliminar aquest perill. I llavors és quan descobreix les coves, i és quan incendia les coves i fa sortir els sarraïns, i a partir d'aquí els elimina.
És una guerra d'extermini, no ho...
És autènticament d'extermini, és a dir, anar a buscar l'enemic a dins del cau, treure-la fora i matar-lo.
Jaume I explica ell mateix una de les topades personals, en aquest cas, que es troba amb un sarraí. Ho explica així.
Mm.
Nosaltres, amb tres cavallers que anaven amb nosaltres, trobam-nos amb un cavaller sarraí a peu.
Què feu amb vostre escut abraçat, la llança a la mà, amb l'espasa a la cinta, amb vostre elm en cap?
Ell es girà a nosaltres amb la llança dreta i no ens volia parlar.
Baró, los cavalls valen molt en esta terra i cada un n'hi en té més que un. I val més un cavall que 20 sarraïns. Per demostrar-ho, us hem de matar.
Matam-nos tots d'entorn d'ell i quan intentà alçar la llança, un l'agafà per l'espatlla i el derrocà a terra. Així no podria fer mal a ningú. I en pensant què fer, arribà don Pere Lovera i deixà córrer el sarraí. I el sarraí, que el veu venir, dreça la llança i li dona tall pels pits del cavall i el derroca. En tant, no se n'àrem sobre ell i no es volgué rendir així es morís. Ans, com hom li deia...
Rendeix-te!
I ell deia...
L'emulex!
Que vol dir no, senyor. I morí. I tornam-nos a l'host. En guàrdia.
Això és En guàrdia.
Albert Salvador, deu ser una campanya duríssima entre els dos bàndols, no? Entre mallorquins, que són sarraïns, i catalans.
Sí, però no oblidem que en aquella època, justament a Mallorca, hi ha els sarraïns, i els sarraïns són la gent d'aquella terra. Per tant, és una campanya duríssima perquè ells no estan disposats a cedir la seva terra. És la seva terra. I quan Jaume I arriba allà, clar, l'enfrontament és immens. Llavors, quan conquereix la terra de, millor dit, la ciutat de Mallorca, en principi podríem dir ja ha conquerit la capital del regne, ja el regne seu. Però no és així. Perquè el que fan els sarraïns és refugiar-se, com he explicat abans, a les muntanyes, i a partir d'aquí és una autèntica guerra d'extermini. És a dir, sistemàticament durant dos anys que van resistint, els van anar buscant un a un i els van eliminant, i els van eliminant, i els van eliminant, fins que al final no en queda ni un. Vull dir, va ser brutal.
Homes, dones, nens...
Sí, o bé morts o bé esclavitzats, convertits en esclaus al servei dels nous pobladors catalans. És a dir, tots els habitants de Mallorca van ser substituïts per catalans, especialment de l'Empordà, però també d'altres zones litorals, però molt especialment de l'Empordà, i els habitants originals van desaparèixer. O bé morts, o bé esclavitzats i finalment desapareguts, o venuts com a esclaus. Cosa força habitual a l'època, eh? Tampoc pensem que és excepcional. Si hagués sigut al revés, probablement hauria passat alguna cosa similar. També m'ha explicat que la creuada franco-papal, Simón de Montfort, no dubta exterminar occitans. Vull dir que és una guerra, no ho oblidem.
És una guerra, però també s'ha de reconèixer una cosa. És a dir, el rei de Mallorca, el xeic Abu Jehí, quan per fi es va lliurar Jaume, va dir, doncs em rendeixo, va pactar, perquè en aquella època es pactava molt. Llavors va dir, em rendeixo a canvi de que em respectis la vida i respectis tota la meva família. I va respectar la seva vida i va respectar els 13 fills que tenia. Llavors això és important tenir-ho en compte. També és interessant veure que justament quan hi ha el setge a Mallorca, a la ciutat de Mallorca, els nobles arriba a un cert punt en què li diuen que, doncs, Jaume diu, lo millor és pactar. I els nobles diuen, no, ni parlar-ne, que volem és conquerir. Clar, volien conquerir, perquè si es pactava, els seus guanys serien inferiors. Clar. El que passa és que es va avançant amb el temps, va passant el temps, i no hi ha manera humana possible de conquerir Mallorca, la ciutat. I llavors, quan els nobles van a veure el rei, li diuen, escolta, i si pactéssim?
Clar,
i el rei llavors els diu...
Molts en deuen estar morint.
Exacte, i el rei els diu, abans us vaig dir que pactéssim, i vau dir que no, i ara em dieu a mi, doncs botifarra. I va aguantar fins que va aconseguir conquerir la ciutat.
El setge dura 3 mesos, és a dir, des de finals de setembre que el setge es confirma fins precisament el 31 de desembre de 1229, és a dir, la ciutat cau l'últim dia de l'any 1229. Clar, la cavalleria, la noblesa acorassada no és la millor arma per assaltar les muralles d'una ciutat. Per tant, aquesta gent devia tindre un protagonisme difícil, eh? Si volia tindre un protagonisme s'ho devien passar malament, o si no havien de quedar en un segon terme i les tropes urbanes, les tropes del rei, les tropes de la ciutat tenien major protagonisme. Per tant, havia de ser una situació difícil, d'equilibris difícils. Ja estava un més o menys pactat, què es repartiria, però no tot, no estava definit. i per tant hi havia lluita d'interessos, no només la noblesa, sinó també la ciutat de Barcelona, l'arcabisbe de Tarragona, el bisbe de Barcelona, tothom allà volia alguna cosa, eh? Les grans abadies, Poblet, etc.
Tots.
Hem acompanyat en Jaume I, el Conqueridor, des del seu naixement, la seva infància i adolescència francament complicada, fins a acabar conquerint Mallorca de la mà de l'Albert Salvador, bon coneixedor i a més autor d'una trilogia sobre la vida de Jaume I. Moltíssimes gràcies, senyor Salvador, per participar avui aquí en Guàrdia i vindrà un altre dia per parlar-nos de València, de la conquesta de València.
Ha estat un plaer immens, que tornaré quan sigui.
Molt bé, doncs ja el convocarem. Senyor Junqueras, moltíssimes gràcies, s'ho ha passat bé?
Molt, jo sempre ho passo.
Li ha agradat molt amb això, a vostè li és igual, eh? Cuba, tant se val, qualsevol tema, allò, a vostè li agrada.
Jo m'apunto gairebé en un bombardeig.
Ja en parlarem de bombardejos. Moltíssimes gràcies, els esperem aquí, en Guàrdia.
En Guàrdia.
En Guàrdia. Una producció de Mercuri dirigida i realitzada per Enric Calpena. Guió i producció, Esther Rodríguez. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.